El paratge de Poblet retira el carnet del boletaire i donarà per acabat el pla pilot de recollida regulada. Benvinguts a l'informatiu cap de setmana.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
El Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet donarà per acabar d'enguany la prova pilot de recollida de bolets regulada i per això s'ha anunciat ja que aquesta nova temporada no serà necessari disposar del carnet del boletaire.
Enguany s'acaba el pla pilot iniciat l'any 2012. Era un pla pilot en el que es volien aconseguir uns objectius que eren sobretot la freqüentació, si era compatible, no?, amb la conservació del medi.
A punt per començar la temporada de collita de bolets, parlarem també de la Verema 2018. Les previsions inicials no s'estan complint a hores d'ara. Sembla que les collites estan sent més baixes del que s'havia previst. En tot cas, la pluja també ha propiciat més fongs i el retard en el calendari de la Verema 2018. En parlarem en aquest repàs a l'actualitat, però també ens farem ressò de la nova convocatòria dels ajuts Líder 2018 per al desenvolupament rural. Al Camp de Tarragona s'hi destinaran 750.000 euros. Entre d'altres, també explicarem que a l'Espluga de Francolí s'ha activat la primera pantalla interactiva amb informació turística de l'Espluga i, d'altra banda, a Montblanc hem conegut que les obres dels carrers històrics estan cada vegada més a prop i tindran, de fet, un cost més baix del que estava previst. Alhora, aquesta setmana farem balanç de l'estiu pel que fa al turisme. Les oficines de la Conca de Barberà han crescut en general en el nombre d'atencions, excepte la de l'Espluga, que ha registrat menys consultes. I en l'àmbit cultural parlarem de la trobada intercultural de la Conca de Barberà, el Corcoveu, que es celebra aquest dissabte a Montblanc. Entre d'altres, són alguns titulars d'aquesta setmana. Comencem.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
El Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet donarà per acabar d'enguany la prova pilot de recol·lecció regulada de bolets i per això s'ha anunciat que per aquesta nova temporada ja no serà necessari el carnet del boletaire. El pla de recol·lecció de bolets dins l'àmbit del paratge i de la seva zona d'influència va posar-se en marxa, recordin, l'any 2012 per tal de conèixer si realment els boletaires estaven fent un abús dels recursos i si aquesta activitat era compatible amb la conservació del medi. Després d'aquests 6 anys, el paratge de Poblet acabarà de completar aquestes dades de l'estudi amb unes enquestes adreçades als boletaires i als usuaris de l'entorn natural, però deixarà de requerir l'autorització per la recol·lecció de bolets. Així ho ha explicat en declaracions a l'emissora la directora del Perín de Poblet, Esther Trullols. L'escoltem.
Enguany s'acaba el pla pilot iniciat l'any 2012. Era un pla pilot en el que es volien aconseguir uns objectius que eren sobretot la freqüentació, si era compatible, no?, amb la conservació del medi, si realment s'estava fent un abús del recurs micològic i també comprovar tota l'ordenació de la zona del paratge en què hi ha molta, molta freqüentació.
Així ho deia la directora del paratge, un indret que, de fet, aquest cap de setmana acull ja la primera edició, la primera jornada de voluntariat forestal que promou l'organització GPEC, que és el grup d'estudis i protecció dels ecosistemes catalans, també en col·laboració amb el paratge, impulsant aquest voluntariat forestal dins del projecte Boscos Mediterranis 2018. És, de fet, el projecte de recuperació de patrimoni de gestió forestal més gran que es fa en el territori mediterrani, en aquests boscos mediterranis. Així ho va explicar un dels responsables de la iniciativa, Marc Torrents, de GPEC. Ara l'escoltarem, en tot cas, explicar-vos que comença aquest dissabte, 22 de setembre, i s'allargarà amb diverses jornades fins al 9 de desembre. L'activitat consisteix en recuperar el patrimoni, gestió forestal sostenible, també conservar i millorar els camins, per exemple, es començarà amb el Pla de les 100 fonts i, entre d'altres, també s'explicaran tècniques de bioconstrucció i aquest projecte, que, com dèiem, no serà només una jornada, sinó que seran força dies de voluntariat forestal. Així, en el programa Punt de Mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio ho explicava Marc Torrents, tècnic de GPEC.
Són un seguit de caps de setmana, hi ha jornades d'un dia, de dos dies i de tres dies que cauen sobretot en ponts. Llavors, en cada jornada centraran els treballs en punts diferents. Per exemple, el de demà es començarà a fer una millora del que és l'itinerari de les 100 fonts i es farà el primer tram, que és a la zona del sender de l'Artilla.
Serà un total de 7 jornades, de 7 caps de setmana. En algunes d'aquestes ocasions seran fins i tot 3 dies, quan coincideix amb algun pont. Es tracta d'aquest projecte Boscos Mediterranis 2018, un voluntariat forestal que, de fet, s'estrena en aquest format aquí al paratge de Poblet, a les muntanyes de Prades. I dels boscos baixem una miqueta i ho fem per anar a les vinyes, perquè la Verema ja està en marxa a la Conca de Barberà de forma genèrica, però desigual també en el conjunt de la comarca per les característiques del paisatge i també les altituds i la forma en què han plogut les pluges dels darrers mesos. En tot cas, podem explicar de forma global que enguany la Verema s'hauria enrederit en comparativa amb el 2017 uns 10 dies i tot fa pensar que la collita serà inferior a la que s'havia previst abans de començar la campanya. En alguns punts, però, podria ser un 10 o un 15% superior a la de l'any passat, però sí que és cert que abans de començar la campanya es preveia que seria un 30% superior a la del 2017 i, per tant, igualar les xifres del 2016. Sembla, però, que no serà així. Ens ho explicava, per exemple, la presidenta de la DEO Conca de Barberà, Mariona Randé.
Bé, en general estan anant bé. Creiem que potser no collirem tots els quilos que voldríem, però bé, les zones que no han estat afectades per el que comentàvem sempre, no, del míldiu, es collirà amb normalitat.
Per exemple, aquest cap de setmana n'hem sentit més opinions al programa de l'Espluga FM Ràdio Entre Vins i Fogons, dedicat a la gastronomia, i en l'espai dels companys de la Conca 5.1 diversos celleristes van passar pel micròfon de l'emissora. Per exemple, des del celler Vitbertus, David Rovira explicava que la Verema enguany han estat esperant per començar, en tot cas, calendari que ara sí ja veuran en marxa.
Sí, nosaltres en principi encara tardarem 2 setmanes i algunes varietats realment les barmarem tardíssimes perquè necessitem unes sobremaduracions per algun tipus de vi que fem, la parellada i el trepat que també necessita per la manera de fer-lo que tenim, una sobremaduració perquè ens aguanti, perquè si no després no aguantaria amb ampolla, no?
En aquest balanç hi sumem altres veus, per exemple, Ramon Ribas, president de la cooperativa agrícola de Barberà de la Conca.
Bé, a la cooperativa, per exemple, ja hem entrat tot el macabeu, perquè el vi de la cooperativa pràcticament tot va a base cava i l'hem d'entrar en maduracions correctes, però no sobremadurades. Per tant, entre 9 i 11 graus els macabeus ja han entrat pràcticament tots. I ara vull començar ja amb els trepats. Això seria comencem el trepat. Així com tu parlaves de...
Aquestes són opinions i, de fet, que ens expliquen el ritme d'aquesta Verema d'enguany, 2018. Dèiem una campanya en què encara els ceps arrosseguen sequera del 2017 i que les pluges d'enguany no han pogut revertir aquesta sequera que arrosseguen en els darrers anys, sobretot el 2017. Sembla que podria revertir-se en la Verema del 2019. En tot cas, les pluges en alguns punts han portat complicacions per les humitats, per exemple, d'aquestes darreres setmanes, però també per l'aparició d'aquest fong, l'afectació del míldiu, com escoltàvem abans en declaracions de la presidenta de la DO. Com dèiem, calendari que va una miqueta més tard, algunes de les varietats ja estan a celler, les més primerenques, com el Chardonnay i el Macabeu, i dèiem que algunes altres encara estan esperant, com la Garnatxa o, per exemple, el Trepat, la varietat autòctona de la comarca, encara que escoltàvem, per exemple, en el cas de Ramon Ribas, que explicava que aquesta setmana ja han començat a bermar trepat. Les característiques de la comarca fan que aquest calendari no sigui homogeni, com tampoc les collites. No podem parlar de forma general dels percentatges. Per exemple, sí que podem fixar-nos en aquí, a l'Espluga de Francolí, i també en el terreny podríem situar de la Conca Estricta, entre l'Espluga, Blancafort, en aquests espais, doncs les previsions situarien, per exemple, que seria un 10 o un 15%, si més no, així ho veu un dels pagesos, Joan Arbós, ens ho explicava.
Pràcticament triplicarem la collita, en concret aquesta vinya, perquè és joveneta. L'any passat van començar a fer els primers raïms, doncs enguany doncs, és un segon any, però doncs, triplicarem la... En quant a la collita en general, doncs, les finques, a mi en concret, doncs, m'estan sent un 10-15% superior doncs, en referència a l'any passat, amb la varietat Macabeu.
Doncs bé, valoracions que a vegades són força diverses, per això que dèiem, de les característiques de la comarca. Els vins arribaran a les nostres taules, però ja novembre, i el que podrem tastar és el vi novell. Pels blancs i rosats, joves sí que haurem d'esperar ja una miqueta més, però podran acompanyar-nos en els àpats d'aquest Nadal. I de fet, vins no d'aquesta anyada, sinó de la darrera, estan ara mateix a Barcelona exposant-se en la Fira del Vi Català, coincidint amb les festes de la Mercè. 8 cellers de la comarca han participat en aquesta mostra de vins i caves, així ho explicava la presidenta de la DEO.
Sí, aquest cap de setmana, dintre de les festes de la Mercè, de Barcelona, dintre del paraigua de la DEO hi haurà 8 cellers que estaran al moll de la Marina, que és allà a les Torres Mafre, a baix, a vora el mar. I recordem que la ubicació sempre havia estat a l'Arc de Triomf i aquest any doncs, per primer any s'ha canviat i llavors 8 cellers de la DEO Conca doncs, estaran en aquesta fira, que és molt important, que hi ha més de 60, crec que hi ha 68 cellers en tot Catalunya i que està molt bé que hi siguem perquè Barcelona és un centre important doncs, per... que ja els coneixen els vins de la Conca, però perquè encara doncs, puguin tastar noves referències i nous productes que portin als cellers, no? aquest cap de setmana, que comença el divendres, dia 21, i s'acaba el dilluns.
Bé, varem en marxa, però com escoltàvem també, aquesta forma d'exportar el producte del territori també, que segueix de forma activa, en aquest cas a Barcelona. Seguim.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
La resolució per la qual es convoquen els ajuts líder està publicada aquest passat dilluns al Diari Oficial de la Generalitat. Així, des d'aquesta setmana s'ha obert el termini per presentar les sol·licituds d'aquests ajuts per inversions que dinamitzin econòmicament els entorns rurals. Al Camp de Tarragona, l'entitat encarregada de gestionar aquests recursos econòmics és el Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp, que té la seva seu a Conca Activa, a Montblanc. Enguany en aquest territori s'hi destinaran 750.000 euros en ajudes, que serviran, per exemple, per cobrir una part significativa de les inversions dels projectes que siguin meritoris d'aquests ajuts líder. Les sol·licituds es poden fer durant aquest mes a Conca Activa i les bases es poden consultar a l'espai web del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. El director d'aquest Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp és Jordi París. Així ens explicava la iniciativa, doncs en què consisteix aquests ajuts líder i qui pot optar-hi.
Què cobreix? Líder és un programa que el que vol és diversificar l'economia de les zones rurals. Què vull dir amb això? Que qualsevol inversió productiva, en principi productiva, d'economia productiva, és a dir, que generi llocs de treball, que generi economia, la podem subvencionar. L'única novetat és que aquesta anualitat, tot el món del vi ha quedat exclòs. Fins ara era un dels pilars dels ajuts líder, però l'any passat el Ministeri va treure un real decret de recolzament al món del vi i, evidentment, que també són diners de la Unió Europea, per evitar duplicitats han quedat fora.
Això ho explica bé Jordi París. Aquests ajuts líders s'emmarquen dins del programa de desenvolupament rural de Catalunya i estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el FEDER, i també el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Com dèiem, ja n'ha sortit la convocatòria d'aquest 2018 i al llarg de tot aquest mes es podran presentar les sol·licituds aquí a la comarca, a Conca Activa, la seu del Consorci Líder del Camp. I anem cap a Montblanc, perquè ja estan preparant-se per posar en marxa el nou sistema de recollida porta a porta que s'implementarà a Montblanc a partir de l'1 d'octubre en el nucli històric. L'Ajuntament i el Consell Comarcal ho implementaran, com saben, com a prova pilot, amb l'objectiu de provar aquest sistema i millorar així les xifres de recollida selectiva. La setmana vinent, el dimarts 25 de setembre, es farà la presentació pública d'aquest sistema porta a porta amb la presència del director de l'Agència de Residus de Catalunya i també dels representants de les institucions locals, l'alcalde de Montblanc i el president del Consell Comarcal. Es farà a les Corts Catalanes del claustre de Sant Francesc. També hem d'explicar, però, que s'ha iniciat també per donar a conèixer el nou sistema de recollida la campanya de comunicació, primer als establiments i activitats econòmiques i després també es farà en els veïns. De fet, la setmana pròxima, del 26 al 29 de setembre, repartiran ja els kits de contenidors a les famílies per poder dur a terme aquest sistema de recollida de residus porta a porta. Es farà de dimecres a divendres en horari de matí i també de tarda. Durant el cap de setmana només serà dissabte. En tot cas, en aquesta recollida de tot aquest material és al casal d'entitats. Aquesta setmana ja s'han començat a repartir els contenidors d'ús exclusiu per les activitats econòmiques. Per tant, Montblanc que prepara ja la implementació de cara a la setmana vinent d'aquest nou sistema. Serà a partir de l'1 d'octubre, parlem d'una prova pilot de la recollida porta a porta al centre històric de la capital de la Conca de Barberà. I ens mantenim a Montblanc perquè aquesta setmana hi ha hagut ple municipal i, entre d'altres, hem conegut alguns titulars de l'actualitat política i social de Montblanc. Per exemple, comencem parlant de les obres dels carrers històrics de Montblanc que cada vegada estan més a prop i, de fet, sembla que finalment s'executaran amb un pressupost més baix del que estava previst.
Bon dia. L'Ajuntament de Montblanc podrà rebaixar un 20% les contribucions especials als veïns del carrer Senan per les obres que s'han de fer en aquesta via del municipi. L'empresa adjudicatària de l'obra ha presentat una oferta més econòmica que permetrà estalviar diners als veïns. Es tracta d'una obra històrica que millorarà la mobilitat a la zona esportiva i escolar del municipi i que s'espera tenir llesta en els propers mesos. Josep Andreu és l'alcalde de Montblanc.
I vam tindre una baixa, que no és temerària, per part d'una empresa que van passar de 377.000 euros a 261.000 euros. Això ens permetrà rebaixar un 20% més les quotes especials a tots els veïns.
Andreu va explicar la sessió plenària d'aquest dimecres on es va fer efectiva la renúncia del regidor d'Urbanisme, Joan Caselles, que deixa el càrrec després de 7 anys i mig. Santi Porta, número 9 de la llista d'Esquerra Republicana, serà el seu substitut al consistori.
I l'Ajuntament de Montblanc també ha liquidat el pressupost del 2017 i ho ha fet amb un superàvit de 400.000 euros.
Els números reflecteixen que l'any 2017 es va tancar amb un superàvit de més de 400.000 euros i un romanent de tresoreria superior als 1.200 euros. El deute és del 30,75%, que l'apropa la voluntat expressada per l'alcalde d'arribar a finals del 2020 al deute zero. Precisament la contenció del deute va ser un dels punts valorats positivament per l'oposició. També es va presentar un informe amb les línies bàsiques del pressupost de l'any 2019 per complir amb el requeriment del govern central. Les línies fonamentals contemplen el compliment de l'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, l'equilibri pressupostari, l'anivellament pressupostari i l'objectiu del deute. D'altra banda, el plenari municipal va aprovar per 7 vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions una modificació del pressupost d'aquest any de més de 100.000 euros, que no afecta el pressupost. La partida que rep la quantitat més important de diners és la destinada a la reparació, conservació i manteniment d'edificis.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
I bé, en aquest ple municipal de Montblanc de dimecres també hi va haver un altre tema de debat i central d'aquesta sessió plenària, i és que l'oposició ha criticat i ha posat en dubte l'acord de l'Ajuntament de Montblanc amb el càmping Montblanc Park per la piscina coberta i les característiques tècniques que reuneix aquest espai, aquestes instal·lacions, de cara a oferir-les al conjunt de la comarca perquè s'hi pugui anar i practicar la natació durant tot l'any. L'equip de govern de l'Ajuntament de Montblanc va defensar aquest dimecres el conveni, responent així a les crítiques de l'oposició. Durant la sessió plenària, el regidor de la FIC, Toni Gutiérrez, al torn de precs i preguntes, va mostrar els seus dubtes del funcionament d'aquest conveni i també de l'equipament de la piscina coberta. Escoltem a Gutiérrez, el portaveu de la FIC, en aquesta sessió plenària. Així s'hi referia, aquests són els seus dubtes.
Jo justament per la data no era, Jordi, però era per si teníeu, ens podíeu donar una explicació de quina és la vostra idea respecte a com ha de funcionar aquesta piscina. El tema de la piscina coberta del càmping crec que fa un any o dos que sona. Jo avui vull recordar un punt del vostre programa electoral, que és de l'apartat esport. Suposo que el programa electoral el vostre coneixeu. No? Hi ha un punt a l'apartat esport que diu construir una piscina coberta climatitzada adequada a la població de Montblanc i de la Conca. Suposo que aquest punt del programa l'heu descartat. Això ho devíeu fer en el dia que el càmping va anunciar que faria una piscina amb una coberta i vosaltres vau decidir que sumaríeu amb aquest projecte privat. No ho sé, jo crec que no la fareu perquè evidentment teniu moltes més coses prioritàries abans que construir una piscina coberta. Ens podria costar molt, poc, bastant, no ho sé, depèn de la piscina coberta que fessin, però jo crec que amb 750.000 euros Montblanc pot tenir una piscina coberta a l'estil del Cubeo de la Selva.
Toni Gutiérrez de la FIC i d'altres dubtes o crítiques per part de la CUP, Laura Aluja, així en parlàvem en aquest ple municipal.
No m'ha acabat de quedar clar si ja hi havia un conveni signat i si hi ha quins són els acords, si es pot dir resumidament, quins són els acords que hi ha amb el càmping i també si es pot, ens podem fer una idea una mica del cronograma que hi ha a partir d'ara perquè es va anunciar una cosa que no era. I fa un moment el tinent d'alcalde ha dit que creien que era necessari anunciar per aquest curs l'obertura d'aquesta piscina perquè és quan s'apunta la gent per al curs, per aquell curs, no? El setembre és quan s'apunta la gent. En aquest sentit sí que volem fer un prec, que és que, sisplau, que no es venguin coses que no són, que no es vengui fum i no hi ha cap necessitat de dir mentides, és a dir, es pot dir s'obrirà a tal data i serà amb aquestes condicions i no generar expectatives.
L'equip de govern va admetre que encara s'han d'ajustar els paràmetres d'aquest acord i que no s'ha complert la data del 15 de setembre per començar a oferir el servei de la piscina coberta, però asseguren que en aquesta fórmula hi veuen una bona oportunitat. Escoltem l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Nosaltres hem dit que farem un intent de veure si podem acoplar la piscina coberta de Montblanc del càmping com una piscina coberta i estem en aquest intent. Per part del càmping tenim que dir que tenim totes les facilitats del món, fins i tot ens van plantejar de fer jornades de portes obertes, que ho intentarem fer. A la piscina coberta climatitzada que tenen hi ha problemes que ens estem plantejant, com la il·luminació, com els monitors, però ho intentarem de fer.
Canviem de tema perquè l'Espluga de Francolí ha activat aquesta setmana la primera pantalla interactiva del municipi perquè els visitants hi puguin consultar la informació turística. Està situada al mig de la vila, a la plaça de l'Església, punt d'inici de la ruta templera i hospitalera, i segons el regidor de Turisme de l'Espluga, Jordi Torre, un enclavament estratègic perquè hi passa un volum de gent destacable i que sovint, deien, necessiten aquesta informació i creuen que la pantalla pot ser complementària al servei de l'Oficina de Turisme.
Doncs ens trobem gent aquí que preguntava doncs, com es podia gestionar, com, on es podien adquirir les entrades d'aquesta ruta o dels diferents atractius turístics, que és el que es podia veure des d'aquest punt central. Es necessitava i hi havia una demanda d'informació. Llavors vam creure oportú doncs, que posant aquest tòtem informatiu donàvem cobertura a aquest sector de turista que el que volien és tenir la informació disponible en un punt central del municipi.
El tòtem informatiu està connectat amb el web de turisme i es poden conèixer els diversos museus i espais d'interès local, però també els restaurants i allotjaments de la vila. Pròximament, la plataforma també connectarà amb el portal web de la Unió de Botigues i Empreses i s'hi podrà consultar l'agenda d'activitats de l'Espluga. La pantalla ha suposat una inversió d'uns 12.000 euros i la regidoria de turisme no tanca la porta, però a instal·lar-ne de noves en altres punts. Bé, plana de l'actualitat, podríem dir, de l'àmbit turístic, que no ho deixem enrere, perquè aquesta setmana hem pogut fer balanç dels registres de les oficines de turisme de la Conca de Barberà. I posem ara, doncs, les xifres. En general, al conjunt de la comarca, les oficines de turisme han registrat més visitants aquest estiu, amb l'excepció, per exemple, de l'Espluga de Francolí.
Les oficines de turisme de la comarca han atès quasi 10.000 consultes durant l'estiu i han donat servei a més de 30.000 persones. Això es tradueix en un augment significatiu de l'interès per la Conca, sobretot a Montblanc, que ha registrat un augment en el 12% en les consultes i en la xifra de persones ateses. Aquestes dades es deuen a un augment en l'oferta turística, sobretot al voltant de la muralla, on s'ha estrenat noves visites guiades i lliures. No presenta tan bones xifres l'Espluga de Francolí, on s'ha registrat una caiguda de visitants. Ha disminuït l'interès en un 16% respecte a l'estiu de l'any passat. L'evolució de Santa Coloma de Queralt ha estat més tímida, amb un augment de l'1%. Pel que fa a les visites a espais concrets, les xifres no són gaire positives, amb un descens en tots els monuments. 3.000 persones menys que l'any passat han visitat aquest estiu el monestir de Poblet. Només ha augmentat, si més no lleugerament, les visites al Museu del Vidre. La climatologia ha estat un factor clau en aquestes xifres, ja que la calor intensa pot haver portat a molts visitants a quedar-se a prop de la costa.
Arribats a aquest punt, moment de posar sobre la taula titulars i altres notícies en format breu. Un pas de vianants de l'Espluga ha despertat aquest matí pintat amb els colors de l'Arc de Sant Martí, representant així la bandera del col·lectiu LGTBI i, a més d'aquesta bandera, també amb la frase escrita «Estima com vulguis». Aquest punt, el pas de vianants, es troba al carrer Lluís Carulla, just en l'extrem de la rotonda del Casal, i l'acció apareix el dia abans del Dia de la Visibilitat Bisexual, que es commemora aquest diumenge 23 de setembre i que és una jornada de reivindicació contra la bifòbia i els estereotips que se'n deriven. D'aquesta manera, a l'Espluga de Francolí hi ha hagut una acció vinculada en aquest dia que es commemora just diumenge per part de la comunitat LGTBI. I seguim amb d'altres titulars, perquè el paratge de Poblet i el Museu de la Vida Rural han convocat una nova beca Josep Reig que pretén impulsar la recerca en l'àmbit de les ciències naturals i socials a les muntanyes de Prades. La convocatòria és la tercera d'aquesta beca i està dotada amb 3.000 euros. Hi pot participar qualsevol persona a títol individual o col·lectiu presentant la seva proposta, això sí, abans del 30 de setembre. Les bases de la convocatòria es poden trobar al web del paratge de Poblet. La iniciativa, com dèiem, és del paratge, el Museu de la Vida Rural i també la Fundació Carulla, i vol centrar l'estudi en la interacció entre les comunitats humanes i el medi ambient. I a Montblanc es vol fer una consulta popular per determinar la periodicitat de les festes de la Serra. Si més no, aquesta és una proposta que ha nascut i que va sorgir la setmana passada en la presentació del llibre Les sortides de les Mare de Déus de la Serra, de Josep Maria Porta, i que es va presentar dissabte passat. Benet va explicar, és Francesc Benet, primer tinent d'alcalde de Montblanc, va explicar la iniciativa, la proposta de fer una consulta la pròxima primavera i plantejant doncs, quina ha de ser la periodicitat d'aquestes festes de la Serra. Josep Maria Porta, per exemple, va mostrar-se partidari de que siguin decenals. D'aquesta manera, doncs, la possible votació preguntaria si es vol que sigui cada 10 o cada 25 anys. El mateix llibre que es va presentar en el pròleg, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, també planteja sotmetre a votació si els montblanquins i montblanquines volen que Sant Jordi esdevingui patró de Montblanc junt amb Sant Maties i també la Mare de Déu de la Serra. I d'altra banda, acabem amb la Festa Major de l'Espluga de Francolí, que es va celebrar, com saben, a finals de juliol, però que ara n'ha sortit els resultats de les enquestes de valoració. Enguany, per tercer any consecutiu, la regidoria de festes ha demanat als veïns i veïnes de l'Espluga que, mitjançant aquest qüestionari, doncs valoressin els diversos dies de programació de la Festa Major. En conjunt, l'enquesta ha tret un notable alt. En aquesta edició, 55 persones han respost al qüestionari, ja sigui a través del web municipal o presencialment a l'Ajuntament, i doncs donen un 7,63% sobre 10 a la mitjana de tots els dies de la Festa Major. El dia més bona nota ha sigut dissabte, que ha obtingut un 8,1 de mitjana. El segueix la programació de divendres i diumenge, perquè doncs la puntuació ha estat al voltant d'un 8. D'altra banda, la puntuació més baixa l'ha rebut, podríem dir, la jornada de dimecres, perquè alguns dels enquestats consideren que va començar massa aviat. Són valoracions d'aquesta enquesta de la Festa Major de l'Espluga 2018.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Bé, acabem en l'àmbit cultural aquest cap de setmana destacant una nova edició del Corcoveu, la trobada intercultural de la Conca de Barberà. Celebre aquest dissabte a Montblanc.
Bona tarda, Montblanc celebra aquest dissabte, 22 de setembre, una nova edició del Corcoveu, la festa intercultural de la Conca de Barberà. Diverses comunitats de persones d'arreu del món que viuen a la comarca han organitzat amb l'Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca diverses activitats per donar a conèixer la seva cultura. La festa es va fer durant diversos anys a Montblanc i l'any passat es va recuperar després d'un temps sense fer-se. L'èxit d'assistència ha fet que enguany es torni a programar, aquesta vegada amb moltes més activitats. Al matí hi haurà una taula rodona sobre l'acollida a la Conca i a la tarda hi haurà tallers, actuacions musicals i degustacions gastronòmiques de fins a 8 països diferents. Per exemple, es poden tastar plats de Bolívia, la Xina o Romania, entre molts d'altres. Les activitats de tarda arrencaran a les 5 amb una sessió de contacontes i els tallers infantils.
I en l'àmbit cultural també afegim que aquest cap de setmana l'Associació de la Germandat de la Santíssima Trinitat de l'Espluga de Francolí celebra el primer any d'aniversari del local social que té l'entitat a la plaça de l'Església. Ho farà aquest diumenge amb una jornada d'activitats que començarà a un quart de dues del migdia amb sardanes, dinar i concert de música catalana. També, de cara a la setmana vinent, anunciaran les activitats del pròxim trimestre. I en el futur immediat hem d'explicar que Montblanc acollirà una nova edició, la 16a del Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc, Terrània. Serà el cap de setmana vinent, del 28 al 30 de setembre, i també la setmana vinent dues dates senyalades a l'Espluga de Francolí. El dissabte 29, segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana, i el mateix dia, dissabte 29, volíem dir, es farà la inauguració de Casa Llevassa com a Casa de Colònies, jornada inaugural oficial amb les entitats de cultura popular de l'Espluga desplaçades a la Vall de Boí per inaugurar aquesta Casa de Colònies de l'associació L'Estornell. Serà el pròxim dissabte 29 de setembre. Amb tot això, tanquem l'informatiu d'aquest cap de setmana.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Un dia més agrair-vos la vostra confiança. Les notícies segueixen a radiomontblanc.cat i també a esplugafmradio.cat. Al cap de setmana, els espais informatius a la 1 del migdia i a les 7 del vespre i de dilluns a divendres en els informatius diari de les dues emissores locals. Gràcies per la vostra confiança. Ara els deixem amb l'actualitat esportiva, l'Infosport, amb l'equip de l'Espluga FM Ràdio. Que passin un molt bon cap de setmana i ens retrobem la setmana vinent, aquí a la mateixa hora, a l'informatiu Conca de Barberà. Fins aviat.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.